Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan ja portava uns mesos investigant sobre l'estructura social dels troviandesos, aquells islenys primitius del Pacífic Occidental, es va donar d'una visió bastant curiosa. Va descobrir que entre els practicants d'aquell intercanvi ritual del Kula hi havia els que acumulaven petxines i els que acumulaven caracoles, i que això determinava absolutament la seva vida. També va observar com hi havia persones amb una certa perversió que es dedicaven a acumular indistintament petxines, caracoles i fins i tot estrelles de mar i altres coses que trobaven a les sorres de les platges troiandeses. I també com hi havia un munt de pressió perquè les persones es definissin si eren de petxines o si eren de caracoles. Aquesta curiosa divisió social que va observar el famós antropòleg és coneguda com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvingudes a aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Recordeu que ens podeu sentir al 91.4 de la freqüència modulada i arreu del sistema solar a través d'internet www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això no és en rigorós directe, un cop més, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Com us dèiem, no estem en directe, per tant no ens podeu trucar al telèfon habitual, però si voleu contactar amb nosaltres per comentar qualsevol cosa, podeu utilitzar el correu electrònic rizoma@antropologies.org. Doncs aquí estem, contrabandits, contrabandides, un diumenge més en diferit. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada estar en directe a l'estudi, però bueno, un cop més, pues, per possibilitar que estiguin les persones convidades en el programa per parlar del tema que portem avui.
No, mientras, en este caso no es per les persones convidades, sinó perquè els doctors se'n van a fer un seminari.
Exacte.
Al MIT o algo así, de la Barceloneta.
Exacte.
Vale.
El centre de recerca de no sé què.
Avui no ha sido d'invitados.
És veritat.
Hoy ha sido del equipo.
Admitámoslo. Bueno, en tot cas, com us dèiem, no estem en directe, però, bueno, sí que complimos con la cinta d'esta nova temporada del Rizoma, que us recordem un cop més que estem preparant, no?, parlant del que ens dona la gana des de l'antropologia. Ja tenim uns quants programes lligats perquè volem, diguéssim, sobretot que no siguem nosaltres soles aquí parlant, sinó portar persones que puguin doctorar-se i parlar dels temes que portem aquí a la taula, i que si voleu proposar-nos qualsevol, doncs ja sabeu que tenim el correu electrònic, com us dèiem, rizoma@antropologies.org. Doctora Poblasec, benvinguda.
Hola, bona tarda. Creo que me falla un poco la gargantilla.
La gargantilla.
Si hay algún gall, no me tengo en cuenta.
Bueno, los cambios de horario, los viajes temporales son algo que afecta mucho a la voz. Però bueno, tot i així esperem sobreviure. No sé, simplement pues, recordar, per contextualitzar, que seguim en esta, bueno, als començaments d'aquesta famosa tardor calenta, no? Hem viscut una setmana amb, bueno, s'ha celebrat, que ha fet un any del 29S, 29 de setembre, aquella jornada de vaga general, que en el cas de les ràdios i els mitjans lliures doncs, va estar marcada per aquesta cobertura conjunta de 24 hores.
Amb l'agència del 29S.
I que bueno, va coincidir amb una manifestació aquest any, un autobús que va estar rondant per la ciutat comtal visibilitzant diferents conflictes de caire laboral, i no només. I bueno, pues igual que abans de l'estiu doncs segueixen els desnonaments, alguns que s'aturen i altres que no. Veiem com canvien les estratègies policials, com aquest desnonament que veiem el dimecres passat, dia 28, en el que la policia es va presentar sin previo aviso en una casa i actuant amb violència física contra la família que hi vivia. I bé, diferents episodis, no? També
vaig llegint al seu moment, perdona, per aclarir que, o sigui, que una de les persones de la família va acabar desmaiada després d'una agressió de la policia, el que no recordo si se'l van endur detingut o no, perquè darrerament un dels hàndicaps també d'aquests desnonaments era que en molts casos s'acabaven enduient, curiosament, també el pater famílies detingut per resistència, no? En aquest cas no sé si van haver-hi detencions, a part de certa... d'haver de passar per el CAP i l'hospital les persones de la família o...
No sé, el màxim de si l'extrem de si va ser detingut o no, no ho sé, però sí que va ser especialment l'associació 500x20 de Nou Barris, perquè de fet el desnonament va ser al barri de Verdun, doncs bueno, va denunciar doncs, aquesta situació, no, de violència contra pues, 4 o 5 persones, si no m'equivoco eren la parella i 3 fills. I bueno, també per donar l'altre el contrast, el dia següent, dia 29, dijous, sí que es va poder aturar un desnonament o desallotjament, per aquest matís cada cop està més fino.
La línia...
Però en aquest cas una concentració era una data tancada i per tant una concentració de gent a les portes de l'immoble doncs va dissuadir els agents judicials i policials d'executar el desnonament. També hem vist mobilitzacions en l'àmbit sanitari, de fet es va ocupar, no sé si diumenge quan s'emeti això seguirà ocupat l'Hospital de Sant Pau, on usuaris i professionals s'hi han tancat per evitar l'ERE que està previst i per denunciar en general el context de retallades. I en fi, doncs veieu que la tardor calenta doncs comença a arrencar i sembla que hi haurà força activitat. Suposo que més endavant tornarem una mica a aquests temes, a algun programa proper.
Suposo que estarem a sobre de la manifestació que s'està preparant també pel 15 d'octubre.
No, en el nostre cas tenim programa, si no el dia 15 és dissabte, i tindrem programa el dia següent, així que excusem que...
Per tant, esteu atentes a les convocatòries, perquè ara ja s'estan treballant sobre els continguts de la manifestació i una mica tot això.
I també doncs, en l'àmbit d'aquesta casa de contrabanda, recordar-vos que el dissabte vinent, dia 8, solapant-se una miqueta amb una de les activitats que avui parlarem.
Ja, perfectamente compatibles.
Compatibilíssimo. Tenim la setena edició de la trobada futbolera del Forat de la Vergonya, on doncs, un cop més, com sempre, estarà contrabanda retransmetent els partits. Esperem que tècnicament sigui possible fer l'emissió en directe. Però, si més no, segur que estarem allà animant la jornada, gravant i, sobretot, doncs, donant veu a tots els col·lectius, que sigui explícitament o no, pues estan allà sudando la camiseta i persiguint una pelota, que sí, recordem que no és més que una excusa, no, per reapropiar-se de l'espai públic en un barri on, precisament, en els últims temps, l'acoso municipal i policial està sent immobiliari també. Està sent bastant heavy. El dissabte dia 8, a partir de les 10 començaran els partits, a partir de les 12, a la 1, bueno, quan tècnicament sigui possible, començarem a emetre des de Contrabanda 91.4, i si us passeu allà doncs fins al vespre segur que hi trobeu gent, activitat, hi haurà menjar també, que servirà per l'autogestió de l'emissora, paella.
I altres xiringuitos per l'autogestió en general dels col·lectius que hi col·laborin.
Exacte. Forat de la Vergonya, al barri de Santa Caterina, si entreu pel mercat, doncs tot recte i aneu a parar.
S'ha de dir que fins fa pocs anys una mica el torneig estava enfocat a que els equips que participessin fossin part de col·lectius o gent que estigués fent mogudes a la ciutat. A poc a poc una mica aquesta qüestió s'ha anat diluint també per...
Bueno, no, també va fluctuant segons els anys i a tot sempre, no?
Però crec que té a veure amb el poliactivisme i la polimilitància de la majoria de persones que s'acaben calçant unes mitxetes i unes botes. I que ja l'any passat ens va coincidir també el torneig de futbol al Forat. L'any passat, no sé si el juny o l'octubre, el de l'octubre també.
El de l'octubre, sí.
Ens va coincidir amb la manifestació de l'octubre trans, com coincideix també aquest any, i vam procurar fer una connexió directa que em sembla que no va ser molt possible per qüestions també logístiques, que estaven les línies col·lapsades perquè tothom devia estar trucant a algú de l'octubre trans per preguntar d'on és la mani, d'on és la mani, que vengo, però no ho vam poder establir i suposo que aquest any tornarem a intentar fer un fake o un directe així en aquella tarda. Va.
Ui. Col·lapsen les línies perquè com som hordes no surt a la tele, bueno, les nostres àvies ens truquen, nena que t'he vist, no, aquestes coses, llavors cada any ens passa que es col·lapsen les línies, va, és provar.
Llavors intentarem fer també una mini connexió des d'allà, bueno, ja te digo que jo lo intentaré y yo creo que tú también.
Sí.
Mientras nosotros contrabandistas intenten retransmitir la final, nosotros meteremos la mani trans, ya te doy cara.
Exacto.
Eso nos hace impopulares, pero también nos hace impopulares retransmitir partidos que no son reales para que gane contrabanda, o sea que ya no nos viene de aquí. I bueno, bàsicament entre aquesta germana entre el Forat de la Vergonya i la mani trans, passem una miqueta més a comentar el tema d'avui, no? Que ve a ser un altre cop a l'octubre trans.
Mm-hmm. Recordem que és el tercer programa que des del Rizoma Maniovski dediquem a, bueno, a estos eventos, sèrie d'eventos, aquest octubre trans, que ja es va configurant no només com el dia de la manifestació, sinó tot un conjunt d'activitats que els podeu trobar al podcast del programa, que és el rizomamaniovski.contrabanda.org.
És fàcil perquè podeu buscar per mesos i cliqueu a l'octubre i sí, us surten.
Infaliblemente, no? I recordàvem els títols, era el...
La transsexualitat no és cap malaltia, el del 2009 i el del 2010 les identitats trans no són cap malaltia.
Uh-huh. Òbviament, pues, sí que bueno, és important, no?, recordar un cop més, perquè igual com fa uns anys ja recordem... Era la cinquena, hem quedat al final, cinquena edició d'aquest octubre trans que es fa a Barcelona. I bueno, tot i que hem anat fent-ne un seguiment, doncs mai està de més recordar, no?, quin és, bueno, potser el motiu inicial d'aquesta campanya.
Digues. Quiero parar un segundo para hacer un pequeño sentido homenaje al doctor Axioma, y antes de presentar a las invitadas, que me ha gustado mucho lo de las caracolas y las conchas, perdona, me ha recordado mucho a Espartaco.
Sí,
que yo creo que hubiese estado aquí Axioma y te lo hubiese dicho, ¿no? Ah, que es el mismo recurso que usó Kubrick, ¿es Espartaco? ¿Cuál es?
Perdona, ¿será que Kubrick
te ha copiado?
Leyó la biografía de Malinowski.
Claro, leyó el resumen de Malinowski y dijo: espera, que vamos a usar esto en una peli con Antonino y el rollo de que te gustan las ostras o los caracoles.
Sí.
Y me ha gustado el símil porque sé que a Axioma le habría gustado mucho, ya que hoy ha vingut y ha estado una estona para ayudarnos a preparar el programa, que bueno, básicamente ha mirado, pero está muy bien, ha sido un apoyo muy bonito, y que no se ha podido quedar a grabar esto con nosotras. Pues nada, desde aquí también dedicarle esto de las ostras y las caracolas, ¿no?
Muy bien. Doncs dèiem, octubre trans...
Presentar la gente, ¿no?
Va, presentemos.
Nombre, presenta tú.
Es que no sé qué nombres tienen.
Ya, yo...
Doctor Ibles.
Tenemos a Doctor T aquí a mi izquierda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿La primera vez que vienes al Rizoma?
No es la primera.
¿Y a ti ya es
la segunda? No, vaig fent canvis de nom, ya sabes que a mí me va eso de transitar.
Sí. Y también en el mismo caso de tránsito tenemos a la doctora...
Pues no, está muy bien, la verdad, no recuerdo.
Nos esperaremos
un poco. He venido un cop, pero esperaremos. Contradoctora algo, no sabemos qué es contradoctora.
La doctora contra. O contradoctora.
Contradoctora.
La contradoctora. A mi me parece, esto me parece bien.
Bien, bien.
Que ens vas visitar, tu també, el, crec que l'edició de l'any passat, pot ser?
Sí, jo també ho crec, jo també ho crec.
I en tu cas, bueno, en el teu cas vas venir, que també si us interessa, el programa sobre, que vam treballar pel tema de les clíniques de la deshomosexualització, no? Que també és un programa que podeu trobar al podcast del Rizoma, si us interessa.
I és més o menys de... de juliol, crec, de l'any 2010, de fa un any.
Que interessant.
Doncs, com deia, no? Potser per explicar així breument, diguéssim, potser són temes que vam desenvolupar pues, ara fa dos anys, diguéssim, amb més profunditat, o vam dedicar pràcticament tot el programa al tema, però no recordar la situació d'aquests aquest procés mèdic i psiquiàtric, psicològic al qual s'han de sotmetre les persones que volen rebre algun tipus de tractament per acompanyar el seu procés de reubicació de gènere, de sexe, bueno, amb tota aquesta complexitat, i com tot això està marcat fonamentalment pel manual de psiquiatria nord-americana, que és el DSM, que, bueno, que es va reelaborar i que, bueno, doncs era el mateix manual que fa, no sé si 40 anys catalogava l'homosexualitat com una malaltia, doncs veiem com va transformant els seus termes i està prevista una nova revisió d'aquest manual per l'any 2012, en el qual doncs havíem de veure que com reubicava el tema de la transsexualitat, no? Veníem d'una situació on està catalogat com a, el terme és el de disfòria de gènere, com una patologia que per tant ha de ser tractada i medicalitzada, i sobretot com des de les instàncies mèdiques es sotmet a les persones que inicien aquest procés a completar-lo, a realitzar-lo completament amb tota una sèrie d'estipulacions que marquen des de fora del sentir, del desig de la persona, doncs en què consisteix aquest trànsit i com s'ha de fer per fer-lo complet, no? Seria potser aquesta la situació de la qual sorgeix aquesta lluita contra la patologització de les identitats trans.
Crec que és interessant fer èmfasi en la qüestió de la psiquiatrització, i no només una qüestió mèdica genèrica, sinó molt específica. No és un médico de cabecera, sinó un psiquiatre i un psicólogo clínico o...
I sobretot com pues, potser aquesta visió social, no estrictament mèdica, de veure com en nom de la medicina en realitat el que s'està carregant són un munt d'estereotips de caire social en els que, pues, com ha anat veient en altres edicions del programa, doncs com a través de veure quins són aquests processos s'estableix què és un home i què és una dona. No?
Sí, i que és normal i que no és normal, no? I una mica com actua la psiquiatria com a eina de control social, que ho fa en el cas de la transsexualitat com en el cas de mil altres coses relacionades amb la sexualitat o no, no? I jo volia afegir una mica aquesta intro que tu has fet, que jo crec que sí que hem d'apuntar a la psiquiatria com una mica responsable de tots aquests processos calvàrics, però no només la psiquiatria, no? També hi ha altres institucions tuteladores, com podria ser l'Estat, per exemple, no? Que recolza a través de la Llei d'Identitat de Gènere, que es va aprovar el 2004 a l'Estat espanyol, recolza aquests processos exigint, per exemple, diagnòstics psiquiàtrics de disfòria de gènere per poder accedir a canvis de nom i de sexe als documents oficials.
I potser per actualització, que és una mica el que anem fent, doncs aquesta revisió del manual de psiquiatria, bueno, que és del Col·legi de Psiquiatria Nord-Americana, estava previst per a l'any associació. Estava previst per a l'any 2012, per l'any vinent sembla que no serà així, no? Que s'aniran endarrerint, no sé si ara mateix ja es pot preveure alguna data.
Bueno, pel 2013, no? És la darrera informació que tenim, crec.
Sí.
I bueno, sí que han anat sortint diferents esborranys on sembla que un cop més el que es farà serà canviar el terme, no, aquesta lògica eufemística d'aquesta paraula que s'ha estat criticant des de diferents campanyes, doncs donar-li una volta de rosca més.
Bueno, ha estat curiós tot el procés, perquè jo crec que en realitat part dels debats que hem tingut des d'aquí i des de, no només des de l'Estat espanyol, perquè potser s'han canalitzat molt per aquí, que gran part de Llatinoamèrica també està en tot això, han arribat realment a la sociopsiquiatria nord-americana i ens consta que han estat revisant tot això, tenim constància del que, de les crítiques que estan fent des d'aquí, no? En què s'ha traduït tot allò? Bueno, sortirà efectivament la categoria, a més a més queda com incongruència de gènere, uh-huh. Val? Hi ha un canvi, val? Però queda com incongruència, i es redueixin tots els estereotips en base als quals estava realitzant el diagnòstic, no? Fins ara. No és un pas molt gran, és una merda, o sigui, per dir-ho clar, però jo crec que posa molt en evidència que efectivament el model amb el que estàvem funcionant abans, que és el mateix amb el que funcionarem ara, tenia tota una càrrega d'estereotips al voltant del gènere que no tenien res a veure amb la transexualitat, no? Ni amb les identitats trans, no? I això ha caigut una mica, no? No ha caigut tot, però ha caigut una mica, no? Ho dic perquè abans ens deien que qualsevol crítica que nosaltres fèiem era producte de la nostra radicalitat, i sembla que hi ha una petita part que han hagut de reconèixer, no?
Mm-hmm. Tot cas, també recordar, només esmentar-ho, no? Com una dels... Bueno, que no és anecdòtic ni molt menys, però aquest test de vida que el que sotmet a les persones que volen iniciar un procés de
trànsit.
Trànsit, seria la paraula. Bueno, és un test on, diguéssim, a través de preguntes tancades es va establint què s'espera d'algú en funció del gènere, i que, clar, si ho apliquem a la nostra vida quotidiana, hi ha persones que no explícitament volen realitzar un trànsit de caire físic o social o psicològic, com se'n vulgui dir, molt poques persones estarien catalogades com el que se suposa que diu el nostre DNI, no?
Sí, al final jo recordo uns companys que van fer una performance relacionada una mica amb això, no? Amb aquest test de Minnesota, es diu, que és un test dels anys 60, que s'utilitza encara avui dia a les unitats de gènere, almenys a l'estat espanyol, i que fa preguntes tipus t'agrada la jardineria o t'agraden les revistes de mecànica, per puntuar masculinitat, feminitat, no? Llavors aquests companys així amb la performance posaven una mica en evidència que si qualsevol de les persones que no han transitat ni pensen transitar en el gènere, però que són persones que trobem al nostre entorn quotidianament, passés per aquest procés, probablement, tot i la seva identitat clara de gènere, de sobte se n'adonaria
que no,
com...
Sí, hi ha una pregunta que fer-li als metges, no? Als psiquiatres que estan intervenint, i a la gent de l'Associació de Psiquiatria Nord-Americana, i si algú realment pensa, de tota aquesta gent que està jutjant la identitat, que la seva identitat és congruent amb què? O sigui, el teu sexe com a psiquiatra és congruent al teu gènere? Impossible. I si em dius això, és que no... Bueno, és que passa el que està passant ara mateix, que tenim a gent intervenint en l'àmbit de gènere que no sap encara el que és el gènere. Llavors, i això és el resultat de tot això, és la incongruència de gènere, no? Com a categoria.
També com això el que dèiem, no? Així com aquesta disfòria sembla que es convertirà en incongruència, com en realitat són canvis... ja no semàntic, sinó de paraules, en el sentit de que potser tot el procés, diguéssim, de pensament que ha suposat desenvolupar la idea de gènere com algo independent del sexe, potser en determinades instàncies acaba sent un canvi de paraula per acabar parlant del mateix, no? És a dir, com, doncs, des d'una ciència mèdica com és la psiquiatria s'adopta la categoria de gènere, però es continua naturalitzant com si fos una qüestió objectiva, no? No està determinada ni està condicionada política, ni social, ni moralment.
I aquí hi ha el concepte que abans el doctor T ha comentat, que és lo normal, lo normal, que jo crec que també té a veure amb quan parles del test de Minnesota, que és de la mateixa època en què s'usaven categories que ara ja estan en desús, com per exemple el transsexual verdadero. És a dir...
Bueno, en desús i ni tanto.
Vull dir, en desús d'una forma clínica, perquè ja no... s'estila que se usa, però la gent els està com en el seu horitzó, no? De qui és un veritable transexual i qui no ho és, no? I té que veure amb aquesta normalitat o no normalitat, no, a la que entres. És a dir, vale, molt bé, les coses canvien una mica i tal i qual, no? Però encara hi ha una sèrie de concepcions naturalitzants, no, que regeixen el fet de que aquestes eines no canviïn, no? I el que deies tu, no? El fet de que no hi hagi persones que realment tinguin un treball fet sobre del gènere i estiguin treballant a sobre de les persones i a sobre del seu gènere, no?
Sí, aleshores, en el tema de la transsexualitat de veritat i la que no, Sí que encara hi ha dues categories que estan funcionant i que seria com la traducció de tot això, que és, per una banda, la transexualitat primària i la transexualitat secundària, no? Per exemple, la gent de la unitat de gènere d'aquí, també de la del Carlos Salla, parlen de transexualitat primària. Quan tu pots dir que s'ha donat des de la infància, val? Normalment allò vol dir que tu a la consulta fas nexes entre com et sentis ara i com et senties com amb 5 anys, amb 6 anys, bueno, tot el que els esperen que tu diguis si tu ets un transexual de veritat, no? Que on aquesta incongruència està programada genèticament, més o menys, no? I llavors pues, s'expressa la infància. I si no, si és de la, si tu dius que has començat a prendre certes decisions més cap a l'edat adulta, llavors és un transexual secundari. I allò comportarà també un altre procés dins del desenvolupament de la teva teràpia, no? No és acompanyament psicològic, perquè no és acompanyament.
No és control, no?
És control psicològic, no? O sigui...
I en certa manera, com dèiem, no? Aquests plantejaments el que fan és invisibilitzar el fet que també durant la infància, l'adolescència i tota la vida en general és quan es desenvolupa i, bueno, i se registra sobre les persones el gènere, no?
S'inscriu,
exacte. Mm-hmm. Bé, bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa més, diguéssim, com per explicar quina és la problemàtica a partir de la qual doncs, surten aquestes mobilitzacions, i si no, si us sembla, podem fer una pausa musical, que mm-hmm. portem gairebé mitja hora de programa. I després doncs, anem una mica a explicar quines són les coses on vol incidir aquest octubre trans, quines activitats té.
Ens situarem una mica ja més a avui i a Barcelona.
Ah, exacte.
Jo volia comentar així molt curtament això que explicàvem, no? Que qui no ho hagi escoltat mai, jo crec que pot sentir-se xocat, xocada, pel fet de que qui prengui les decisions sobre els processos que se segueixen siguin organització, qui tingui... qui talla el bacallà en aquest sentit siguin organitzacions primer americanes, que bueno, tampoc no és cap sorpresa, no? Que siguin els americans, però que siguin organitzacions que ningú sap per qui estan formades, ningú sap qui decideix com es prenen les decisions, no? És algo absolutament antidemocràtic, com és l'Associació de Psiquiatria Nord-Americana, i també els protocols que se segueixen als hospitals d'aquí són protocols que estan fets per organitzacions també americanes, com la Harry Benjamin, no? Mm-hmm. que té publicat uns estàndards de cuidado, que són els que marquen una mica les directrius, no? Tant els criteris que se segueixen per diagnosticar com després els processos que se segueix durant la teràpia. No? I llavors l'Organització Mundial de la Salut recull això i ho assumeix com a propi sense qüestionar-ho, i la majoria d'estats, i l'estat espanyol no és una excepció, doncs també, no?
Aquí hi ha un punt interessant, així una mica a nivell antropològic, per fer un link també amb el rizoma, que a vegades ens oblidem, no? ens embarquem amb lo polític i tal, i, bueno, i si algú ha arribat aquí volent escoltar antropologia, doncs mira... que hi ha una qüestió amb aquesta qüestió, digue-li, globalitzadora neoliberal o el que sigui, no? de les formes de funcionar de les entitats que tallen el bacallà, no? Que obvien una mica també la concreció cultural de cada espai, les diferències i el diferent ritme tan històric com polític de les lluites, dels processos identitaris, i bueno, això, el naturalitzar un diagnòstic, el fer que això sigui una qüestió objectiva, és a dir, un transsexual és aquella persona que té això, això, això i l'altre, i per tant això és aquí i arreu del món. No? Indiferentment. A part d'obviar figures com que jo no assimilaria directament perquè sí, com el Derviches o altres figures que tenen un trànsit de gènere o tercer gènere a altres societats o cultures, a part d'obviar les diferents expressions del gènere o dels trànsits, el que fan és instaurar una forma de funcionar tutelada, no? Que té un, bueno, el que comentaves, no? Una forma... A veure, és que a la gent també li xoca que enfoquem la idea de tractar una malaltia per ser una cosa més democràtica del que és. No, llavors, clar, vull dir, des d'aquí una mica, lo complicat de tota aquesta qüestió, no, és que s'aborda el propi concepte de què és una malaltia mental, el propi concepte de com es controlen a les persones, no, a través d'una medicalització, una psiquiatrització i tal, però bueno, des d'aquí, a part això, no, el fet que siguin els americans que tallen el bacallà, que les organitzacions mundials agafin aquest estàndard i obliguin una mica a aplicar-los a països amb més o menys èxit i sense tenir en compte les particularitats històriques, polítiques i culturals, pues també és un joc, no? I també és algo que permet certa campanya internacional, perquè clar, vull dir, és la mateixa màquina la que intenta trepitjar a totes les persones arreu del món, no? Llavors té lo negatiu i lo positiu.
Aleshores, jo tinc dubtes de que ni tan sol respongui la, la pròpia associació de psiquiatria nord-americana a la realitat nord-americana, no? Sinó que jo diria que estan, bueno, estan desenvolupant una funció, val? I que és aquesta funció, el seu per a què, no? A nivell social, polític, econòmic, el que està generant el tipus de pacient, no? Que després ens troben a la consulta, no? És com tu diu, diguem quin és el patró de reconeixement, val? Perquè jo necessito aquest reconeixement ara perquè he de passar per aquí, no? Per aquest sistema sanitari, no? I això seré jo en aquesta consulta, igual que mi curro soy otra i me comporto d'altra manera, no? Llavors crec que aquesta idea que costa molt baixar-la amb el diàleg en el, amb els metges, no? De cuidado, que és que us, el que us estem dient és que us trobeu allò que esteu produint, no? No, no us trobeu la realitat, eh? No esteu descrivint la realitat, l'esteu produint, no? Llavors, com que està bé com enfocar-ho també amb tot el tema de la universalització, no? Després, una cosa que sí que sabem de l'Associació de Psiquiatria Nord-Americana, que deia el Teo, no, no sabem la veritat molta, qui és aquesta gent, no? No sabem qui és, però sí sabem que almenys el 50% de la gent que forma part del panel de trastorns sexuals, que és el que està ara mateix revisant tots el, bueno, totes les categories de transsexualitat, etc., estan financiades, són metges financiats per el sistema farmacèutic, val? D'una o una altra manera, val? Perquè han rebut qualsevol tipus de patronatge o el que sigui, no? Però estan, i de tot allò hi ha un estudi, eh? I no és el panel que té més gent vinculada a les farmacèutiques, no?
Mm. Oh, sí, que fort.
Podem d'això una mica al final, si vols, una mica les coses que anem anomenant, si tens fonts o referències on ho voldràs fer arribar, doncs per si algú vol explorar, perquè ho pengem en el seu moment al blog o alguna cosa així. També seria molt interessant que a partir d'una mica de, també de tota aquesta sèrie de dades, pues la gent pugui tirar de l'hilo, no? Un poc, i veure una mica que no són entelèquies o qüestions així,
teories de la conspiració.
Exacte, sinó sí. Que, bueno, que estem parlant de realitats concretes, no?
Sí, n'hi ha un estudi de gent de dins de la, del panel que ha estat com mirant els vincles entre, les, entre tota la indústria farmacèutica i la gent que els diferents panels farà la revisió, no? De les malalties.
Abans de ficar la música, que fa rato que m'ha anunciat una pausa, és per fer un petit parèntesi, però m'ha semblat, amb el que deies, no? El fet de que aquest tipus de pràctica mèdica, per dir-li d'alguna manera, sense ficar-li més afegit polític ni res, que acaba creant el que pretén descriure, no? I ho acaba construint, indueix també una pràctica humana, que és, vull dir, que les persones que van a buscar atenció, en aquest cas, acabin mentint d'una forma sistemàtica, que és algo que em recorda a altres coses que passen amb els tractaments mèdics relacionats amb el dret al propi cos, com vindria a ser l'avortament. És a dir, en països on no es deixa, o fins fa poc amb el canvi de llei, i actualment quasi que també, l'única manera d'accedir a certs drets que haurien de ser bàsics i fonamentals és a través d'un mecanisme de mentida bàsica, o sea, yo ya sé que tengo que comentarle al médico para poder acceder a una serie de cuestiones, ¿no? Que acaben falsejant també tot aquest espectre que després pretén retratar, o sigui, acaba generant, no? una falsa percepció de la realitat, que és des d'on es treuen també totes les dades després per treballar amb possibilitats i millores, no? És que la gent que aborta està absoluta, està deprimida, no? Hombre, por favor, si para poder abortar tengo que decir que tengo una depresión, evidentemente el 90% de gente que aborta tiene una depresión, porque es que es lo que necesito en este momento, ¿no?
Sí, sí, és aquest crear realitat, no? És com la gent que està diagnosticada per trastorns mentals, doncs el que, clar, acaba sabent molt, gairebé tant de psiquiatria com saben els especialistes, no? Perquè és la seva vida i si, bueno, li va la vida, no? I al final saben perfectament com jugar, com seguir el joc per aconseguir allò que necessiten. I clar, efectivament, la diagnosi, que és aquest manual que té el psiquiatre, doncs es converteix en la realitat del pacient, no?
Sí, jo crec que hi ha una petita diferència entre temes com l'avortament o com les malalties mentals, i és que en el cas de les malalties mentals i la transsexualitat classificada també com a malaltia mental, se segueix una teràpia, no? Llavors és un procés molt més continuat en el temps, llavors no és només que aquest procés de ja sé el que he de dir, per tant menteixo, sinó que al final, després de 6 mesos, un any o més de tractament psiquiàtric intensiu, acabes creient, no? Vull dir que sí que realment han aconseguit produir.
Però bé, a part també és una qüestió històrica, és a dir, l'avortament ara és així en aquest país, però vull dir, quan ara recordat també el programa que vam treballar sobre la deshomosexualització, que també és un procés psiquiàtric de de treure't de, vull dir que tota aquesta qüestió que passa sobre cos, sexualitat, tal, genera una sèrie de mecanismes, no, que és això, bueno, quan passes per una teràpia al final acabes sabent de, bueno, no, és que a mi ja, evidentment les dones no m'agraden. Era mi passat, estava absolutament confundida i ara, millor, si encima he encontrat a Dios, una cosa d'aquesta, no? I no oblidem també tota aquesta imbricació, no, de poders, que vuelve a aparecer Papletària, però bueno, ja passaremos links i materials i coses al final per al programa.
Molt bé, doncs ara sí, fem una petita pausa, seguim aquí a Contraband FM, el Rizzo Malinowski, i com us dèiem, no estem en directe, però si ens voleu, pues, per exemple, consultar qualsevol cosa que al final no publiquem al blog sobre on aconseguir més informació, o ens podeu proposar o qüestionar qualsevol cosa, doncs tenim el correu electrònic rizoma@antropologies.org. Ara tornem.
Esto
El Rizoma Malinowski, aquí seguim a Contrabanda FM, Ràdio Lliure No Comercial de Barcelona, el 91.4 de la freqüència modulada, i a internet, www.contrabanda.org. Seguim parlant d'aquest octubre trans, en contra de la patologització de les identitats trans, i de, bueno, més coses que és el que volem explicar-vos una mica després d'aquesta... d'aquesta introducció de la primera mitja hora del programa. Estem aquí fins a les 7 i si voleu consultar-nos res, rizoma@antropologies.org.
Doncs continuem una mica amb el tema. Bàsicament hem fet una actualització de la qüestió sobre la despatologització de la transsexualitat i una miqueta ens situem ja el dia d'avui per enfocar aquest octubre trans del 2011, com que s'ha enfocat finalment a la ciutat de Barcelona, i esperem que arreu com un mes, ja no una jornada, dos, tres dies, sinó s'ha intentat ser una miqueta més... bueno, és que ambiciosa és una paraula lletja, però... bueno, ser una miqueta més efectiva o fer més feina i visibilitzar al llarg de tot el mes la qüestió trans amb les seves diferents vessants. On ens vam quedar una mica l'any passat, que també comentàvem, no? La darrera manifestació van emmarcada amb la campanya internacional STP 2012, que és la campanya que els últims dos anys ha estat regint una miqueta també agrupant totes aquestes diferents abordaments arreu de inclús arreu del món per al tema de la transsexualitat. Me estoy empezando, o sea, como me miráis tanto me estoy poniendo un poco nerviosa y lo estoy diciendo bastante mal. Espera. Voy a mirar directamente la libreta. Llavors, l'any passat vam quedar-nos una mica amb els 5 punts de STP 2012. Que eren una mica avalats per aquesta mobilització internacional, que consistien i que segueixen consistint, si no canvien a dia d'avui, en coses bastant concretes i que hem anomenat d'una forma una mica desordenada a la intro d'aquest programa, no? Si les vols, si el doctor Tens les vol una mica llegir i mini explicar.
Sí, doncs es demana la retirada del trastorn d'identitat de gènere del DSM, que és una mica, bueno, ja hem comentat una mica en quin estat està la qüestió. Es demana el lliure accés a tractaments hormonals i a modificacions del propi cos, a teràpies sense tutela psiquiàtrica, és a dir, que el psiquiatre, que no sigui obligatori passar pel psiquiatre per poder accedir a aquests tractaments, i alhora que es garanteixi un acompanyament per qui vulgui, no? per qui el cregui necessari, un acompanyament que es considera o considerem que hauria de no ser psiquiatritzant per res, no? Un acompanyament que no hauria d'estar portat a terme per un psiquiatre. Es demana la retirada de la menció de sexe dels documents oficials, la lluita contra la transfòbia i el treball, la lluita per la inserció laboral de les persones trans, i es demana que s'aturin les teràpies de reassignació sexual, els processos de reassignació sexual a persones intersex.
Sobretot d'infants, no?
Sí.
D'aquests punts, aquests 5 punts una mica bàsics, el que també, curiosament, quan abans repassàvem cuando repasábamos los lemas de los 5 años y tal, un poco este último vuelve un poco al primero, ¿no? Al tema de la transfobia, ¿no? Que es una, que ha sido un eje muy 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 permanente a totes aquestes campanyes, ¿no? I aquesta transfobia entesa també des d'un sentit ampli, no, des d'una forma, pues això no és només transfòbia als actes concrets de persones, o no és un agravante de odio d'estos paradelitos, sinó que és una qüestió, com el que comentaves, no, tema d'inserció laboral o adquisició d'altres recursos, que és una qüestió estructural. Llavors, una mica des d'any passat cap aquí, almenys a la ciutat de Barcelona, també hem vist que el moviment trans està com en molta ebullició, que hi ha realment molts diferents grups treballant sobre aquesta qüestió, i s'ha crescut, hi ha diferents espais, pues, de trobada, d'expressió i tal, i inclús hi ha diferents postures i abordatges polítics, no? Una mica avui veurem que, bueno, que hi ha diferents activitats una mica per tots els gustos durant aquest mes de l'octubre trans, que reflexen diferents políticamente correctes llamaríem sensibilitats, però bueno, que són també diferents abordatges d'una realitat que és molt complexa i que és molt polièdrica, no? Si en alguna cosa convergeixen una mica són en tres punts que comentàvem abans d'aquest programa, que segur que n'hi ha més, però que són tres punts bàsics que serien aquest octubre trans una mica, que és aquesta visibilització, o sigui, l'èmfasi per visibilitzar altres cossos, cossos dissidents, cossos transsexuals, cossos transgènere, identitats i desitjos d'altres, bueno, això, no normatius, per dir-ho d'alguna manera. La despatologització com a eix de lluita que ja es porta treballant des de fa molts anys en totes les seves formes, i aquesta lluita contra la transfòbia, no? Que és finalment també el que s'ha basat una mica. Vosaltres veniu de l'assemblea de l'Octubre Trans, Assemblea Mani Trans, Assemblea Octubre Trans, Assemblea Octubre Trans Barcelona, sí. Finalment
esa, és un nom així
una mica que l'haja ampli, no? Per parlar de, doncs, això, que som un col·lectiu així una mica que funciona via assembleària, tema horitzontal, doncs per muntar activitats de visibilització trans, no?
També volia, sobre el punt que parlaves de, diguéssim, desgranar els diferents aspectes que suposo que anirem desenvolupant en el temps que ens queda, potser és important ressaltar aquest any aquest trànsit de la lluita contra la lluita per la despatologització, com aquest any, almenys en el, diguéssim, en un dels sublemes, s'ha volgut plantejar d'una manera positiva, que seria l'autogestió i els desitjos, i que en certa manera va en sintonia amb aquest segon punt que comentàveu de la campanya internacional, no? Que és lliure accés o accés no psiquiatritzat a tots els recursos mèdics o medicamentals o medicinals relacionats amb aquest trànsit, no?
I una mica a diferents nivells també la qüestió d'autogestió té a veure també amb el fet de l'accés de la sanitat universal, etcètera, etcètera, per les persones trans, i amb una qüestió de que el trans traspassi altres qüestions que no siguin només l'àmbit sanitari, no? I altres tipus d'autogestió.
Sí, jo crec que pot ser el trasfond positiu, no? D'aquesta lluita que està visibilitzant els cossos, però d'una altra manera. Ja ve d'abans, ve de fa, per les primeres convocatòries, jo en recordo fa 5-6 anys, quan estàvem mirant cap a Barcelona i dèiem, hòstia, aquí hi ha gent que està visibilitzant els cossos trans com jocs de plaer, no? Que ja no és només parlar d'estem contra el diagnòstic de disfòria de gènere, no? Que també, però allò va, per a mi va trencar almenys una manera de viure i de veure també tota la qüestió de les identitats trans, no? En respecte sobretot a la resta del moviment transsexual, no? Que potser estava més ficat en un altre tipus de demandes també necessàries, però que no s'havia obert aquesta possibilitat de contemplar els cossos trans com jocs de, bueno, com jocs que requereixen altres llenguatges més enllà de llenguatge mèdic, no? I bueno, és curiós perquè aquí ara sí que en el sublema pues es recull una mica tot això també, no? Bueno,
i si vols dir una mica el lema una mica que sí, ha proposat l'assemblea de l'Octubre Trans com a lema de la manifestació principal, una mica com si diguéssim el pistoletazo de salida a nivell massiu, perquè hi ha activitats uns dies previs, però si voleu llegir una mica el lema de la Mani, que és també el que encapçala el manifest una mica que ha signat Octubre Trans.
Sí, sí. Pues el lema ha quedado como la transfobia es otra violencia de género, y el sublema sería contra la patologización de nuestras identidades, la autogestión de los cuerpos y deseos, ¿no? Pues curioso porque a mí me arribaba también ahora ayer el lema que se ha tirado desde Madrid por la manifestación del octubre, y es por el derecho y el placer de ser trans, ¿no?
Wow.
Y también, bueno, pues a mi em connectava moltíssim amb aquest espírit que des d'allà veiem aquí fa temps, no?
Sí, sí, que s'han posat a mi els mugrons de punta. Que al final jo crec que aquesta manera d'enfocar també al voltant del plaer i de llegir els cossos trans com a espais de desig, això que comentaves tu ara, són una mica dues cares de la mateixa lluita, no? És la mateixa lluita contra la despsiquiatrització, contra la psiquiatrització, no? I contra l'estigma ha d'anar acompanyada de poder crear aquest imaginari
en el que els cossos trans són llegits com a productors destinataris, sí, de desig i de plaer també, no? Perquè si no és molt difícil sortir de la psiquiatrització, no? És molt difícil no necessitar un recolzament, diguem, mèdic, o bueno, el recolzament que s'ofereix des de l'Estat també, no? Que n'hi hauria d'altres, però no, que al final, perquè la gent pugui ser autònoma també, ha de, aquests espais han de poder existir, no?
Sí.
Dic, va una mica de la mà.
I potser és una mica l'atenció que ha hagut sempre, o sigui, l'atenció aquesta de poder encaixar en el mateix discurs la part de violència que estem denunciant en tota la part de plaer que estem anunciant, no? Llavors, és una mica un poc la mateixa disfòria del moviment trans, no? De hòstia, sempre en estan parlant de que necessiten els metges, no? Perquè els cossos nostres no són ni cossos de plaer ni són cossos que estan patint violència, sinó que són mals cossos, no? I de cop i volta és com pues apareix un moviment que està dient no, o sigui, part del que ens està passant és una somatització, no, de tota la violència que hi ha al nostre voltant, val? I allò mateix no ens ha permet com visibilitzar que també els nostres cossos són cossos de plaer, no? Llavors aquesta combinació entre poder parlar al mateix temps de violència i de plaer a mi em sembla com superimportant, no?
I fuig una mica de les categories en les que sembla que estàs abocat a cenyir-te, com per exemple la de víctima de la transfòbia, com a espai des del que denuncia, no? Una mica aquesta voluntat manifesta de no dir si patim violència, però és que no som, o sigui, som algo més enllà que no persones denunciant, sinó que no, aquesta voluntat de dir, vale, o sigui, la violència és estructural, la pateixen les nostres coses, la pateixen les nostres identitats, és algo que volem erradicar, però és que a més estem empenyades en disfrutar de nosaltres mismes, no? I en crear altres coses més allà, no? O sigui, per mi és aquesta no acceptació del lloc on t'ha de col·locar, on suposadament et col·loca la transfòbia, no?
Sí. I el que comentàvem una mica de l'autogestió, no? El que reza el sublema és autogestió dels cossos i els desitjos, no? Una mica per explorar aquesta via contrapsiquiàtrica, no? Que determina la teva identitat, i després hi ha un camí mèdic molt marcat que determina també com ha de ser el teu cos, com el modificaràs, quins processos seguiràs, no? I amb quins tempos, l'autogestió del cos i l'autogestió dels desitjos, que és una mica això que parlàvem, de crear aquests espais on els cossos trans puguin ser desitjables.
Sí, i on es pugui una mica resistir també tot aquest procés mèdic, no? Perquè també passa que continua estant com important poder tenir el procés mèdic per a moltes persones, i allò no ho podem negar, però hi ha moltes maneres de passar per aquí. Hi ha gent que passa i pot situar tota aquesta situació de violència estructural i sap que el que pot fer allà és aconseguir un certificat. Un certificat és un paper, no és el sentit de la meva vida, vale? No és el que jo sóc en realitat, no? Un certificat o una operació o una receta per una hormonació, el que sigui, no? Però situat ahí, no? I el sentit de la meva vida ho donaré jo en altres espais. Però hi ha gent que no té aquests espais de referència, i llavors el sistema mèdic està es fan totes aquestes funcions, no només és el que et recetarà, sinó el que et posarà el camí en el que tu et descobreix a ti mateix, no? I a ti mateixa, perquè en què termines.
I també a mi em sembla una manera una mica subtil de poder començar a fer evident que hi ha altres camins que no són els camins mèdics, no? I que hi ha camins pirates, si els hi volem dir, no? Que també ens porten a l'autogestió dels nostres cossos, i que és algo que està passant als nostres voltants també, no? Amb pros i contres, no? Però al final que hi ha altres opcions d'escollir també aquestes, sí, vies.
I com són potser polítiques compatibles i fins i tot necessàries les dues, no? Perquè per una banda tenim els nostres propis espais que generen sentit, val? Per una altra, si algú ha de passar per un altre espai, que ho passi estratègicament, mm-hmm, no? Però que pugui tenir un suport que potser no trobarà, no? Que no ho trobarà ahir.
Bueno, que també l'autogestió ve a ser assumir que hi ha diferents maneres de fer les coses, d'organitzar-se i de triar com les volem fer, també des d'una bueno, dir llibertat potser es va ser utòpic, no? Però des d'una autonomia, no? En la que jo decideixo quina és la via que vull seguir o quina és la via que ara resol, no? Una sèrie de qüestions, i també agafar les riendes d'això i dir, bueno, doncs si ja no hi ha moltes vies obertes, n'obriré més, o les obrirem col·lectivament, no? A mi el canvi de hi ha un minicanvi al subgènere que és contra la patologització de les identitats a dintre, tu has anomenat és de nostres identitats, finalment, no? Aquest fet també que fa, bueno, assenyalar una especificitat més o menys identitària, però alhora també assenyalar una col·lectivitat, no? Una qüestió de fer una sèrie de coses, no com un camí únic, no? O sigui, no sóc jo com a transexual concret que me'n vaig a una unitat de trastorn i passo un camí jo sola, jo sol, barra, amb un acompanyament que ha de ser familiar, tal, tal, com molt estereotipat, no? I tal, via jo passant aquest procés mèdic mitjançant el qual em recupero, sinó que col·lectivament podem teixir, no, altres espais habitables i altres processos habitables, no? Aquest.
Un altre dels aspectes d'aquesta idea d'autogestió, no només en l'àmbit mèdic, sinó també que parlàvem, no, d'identitari, col·lectiu, etc. També s'entronca precisament, no, la paraula autogestió, per exemple, de la salut, s'entronca amb un plantejament més ampli, no? Quan parlàvem abans de, per exemple, de les connivències entre aquest panell que està redactant el nou manual del DCM amb la indústria farmacèutica, veiem que això és algo que s'extén a tota la ciència mèdica, no? I a com es tracta i diagnostica tot tipus de, ja no només malalties, sinó qualsevol intervenció sobre el cos de les persones, no? I com el concepte d'autogestió de la salut és algo que ja està inventat, vull dir que existeix i que passa també per això, no? Per una més, en aquest context d'ara de les retallades, no? Doncs que surten aquests dubtes de, bueno, però volem realment que hi hagi aquest model mèdic i farmacèutic finançat per l'Estat que genera un munt de beneficis privats, o volem un altre model en el qual efectivament autogestionem la nostra vida i el cos com una part evidentment essencial, no? De la nostra vida, o sigui, que també, diguéssim, estableix o tirar llaços cap a altres lluites i altres plantejaments de reformar la societat, no? De reformar o de canviar, absolutament.
Per exemple, la feminista, en aquest cas, que és una lluita...
Per exemple, la lluita feminista, que és una lluita que en el tema de l'autogestió del cos i de la pràctica mèdica ja fa molts anys que treballa, i com moltes d'altres.
Sí, jo crec que des del discurs que nosaltres manejamos una mica... apostem per una autogestió de la salut, una autogestió del cos, però no només, no? Exigim també a l'Estat que recolzi i reculli demandes sanitàries que a través de l'autogestió són una mica complicades, no? A nivell d'intervenció del cos més complexa.
Mm-hmm. Ara per ara.
Sí, ara per ara.
No, també, jo és una analogia que crec que sempre, si no l'ha tret algú la va treure en algun moment i em vaig quedar tan colpit per la seva efectivitat que no puc deixar d'utilitzar-la, no? Quan es parla sobre aquest debat de classe, aquesta despatologització suposa una desassistència, doncs era el cas del cos de les dones que es queden embarassades i tenen un part, i bueno, tot el procés, com això no és tractat com una patologia, i fins i tot, doncs, a mesura que es van diguéssim, la ciència mèdica va sent sensible a altres maneres de fer aquesta gestació, com es va, diguéssim, donant una certa autonomia, tot i que per altra banda també hi ha molta canya i molta pressió per la banda farmacèutica i tal, però sí que, diguéssim, es va donant una flexibilitat en, bueno, fins a on vull autogestionar-me i fins a on vull recórrer a la medicina convencional, no? I fins i tot aquesta flexibilitat de, en el moment en què decideixi, canvio, no? De dir, no, jo no vull passar pel metge, però en un moment determinat puc decidir, mira, vale, està aquí, vaig al metge i que em facin el que m'hagin de fer, no? Amb aquesta llibertat de decidir, i per exemple sense haver de passar per cap especialista, psicòleg o psiquiatre que et digui, ui, és que el teu és molt incongruent, no sé si podem fer.
Sí, bueno, per mi tot el tema que és de l'autogestió, almenys com me lo plantejo jo, té com dues cares, no? Per una banda és la que estem comentant de, a nivell assistencial, val, volem que l'assistència la doni l'Estat o volem fer-nos carrer nosaltres mateixos de la nostra pròpia assistència, entre cometes, no? I és com, val, a mi aquest debat trans sempre, per posar-me ara, ser un poc d'abogada del diablo, sempre em ve la com dues preguntes, no? Que per a no perdre el joc de qui està parlant, val? Perquè per mi apostar per l'autoassistència en segons quines coses és molt fàcil, és una qüestió teòrica, mm-hmm. perquè no la necessito, no? Però a mi em passa en termes de temps, en primer lloc, crec que hi ha canvis pels que hem d'apostar per a construir-los, no? Però també amb la consciència de que el temps d'aquests canvis no és el temps de les nostres vides, no? No? I que les vides es queden pel camí. Crec que això és important, no? Perquè normalment moltes vegades aquestes vides no són les mateixes que estan parlant, no? De la vida, llavors. I l'altra, fins i tot la qüestió de qui tenim accés a segons quines xarxes socials, que fan possible això en un moment donat, xarxes de suport i econòmica, no? O sigui, econòmicament, a mi ara mateix, pues, no sé, si m'ocorren col·lectius que potser ho tindrien molt fotut, ara mateix. Mm. No? Llavors, no ho dic per a tancar el debat, em sembla molt important poder obrir nous horitzons, però sí que estaria bé com arrastrar sempre aquestes preguntes, no descontar-nos d'aquesta realitat. Per mi l'autogestió té una altra cara també, que és l'autogestió dels significats que volem donar-li al nostre cos, a les nostres vides, no? De que aquests significats no estan en mans de la gent que es diu experta en el gènere. El metge expert en gènere, pues mira, jo crec que no, sincerament, no? Hem de parlar de nosaltres mateixos, no? I hem de parlar dels trans, dels mateixos i d'elles mateixes, no? Llavors, bueno, com que aquesta part sí que la tinc molt clara, ho em sembla molt, molt fàcil de baixar a terra, no? I molt d'aposta immediata, i aquesta altra crec que l'hem de construir tenint en compte totes aquestes altres qüestions. No?
Sí, sí. Aquesta qüestió una mica de tots els matisos que té una mica el títols, subtítols, manis, manifestos, no? Una mica per això també redactant textos, per fer entendre una mica totes aquestes qüestions, intentar no deixar-se pel camí, no? Elements que poden, vull dir, ja no oferir sensibilitat, sinó generar debats polítics que potser són innecessaris en el sentit de que no produeixen perquè no parteixen des de l'entendre'ns, no? Des d'on estem debatent. Em sembla molt important que comentis bueno, els contextos, les preguntes i els interrogants que sempre estan presents. I a més, vull dir, també una mica per continuar i progressar una mica el tema gran que havíem decidit una mica tocar, que era no tant els sublemes, que ja els hem treballat, contra la patologització de les nostres identitats, l'autogestió dels cossos i els desitjos, sinó més el lema, una mica, no? Que és el que us pot fer guanyar també, per una banda, certs enemics, més amics i tal, però que, bueno, que requereix, bueno, o és fruit d'un debat també molt intens i que també és interessant una mica que l'expliquem, no? Perquè a vegades quan veus un lema penses que, bueno, una qüestió directa, així, publicitària i res més lluny d'això, no? I el lema és: la transfòbia és una altra violència de gènere, no? Perquè una mica s'ha optat finalment per aquest contingut. Voleu que fem una pausa o...
Si us sembla, portem ja, són les 6 de la tarda, portem una hora de programa. Uh-huh. Fer una petita pausa i, bueno, tanquem una mica aquest bloc i abordem aquest tema de la violència o les violències de gènere. Doncs, com dèiem, posem una mica de música i ara tornem al Rizoma Malinowski, Contrabanda FM.
On your chest. A chance to be God gets a tired crest. And commas in your brand new shoes. Composed a revolutionary symphony that went to bed with a charm in your feet.
Contrabanda FM, seguim aquí al Rizoma Malinowski parlant de l'octubre trans. Us diem un cop més que no estem en directe, que tot i així no ens podeu trucar per telèfon, però ens podeu contactar via mail rizoma@antropologies.org. I bueno, hem estat parlant de diferents aspectes, aquest de l'autogestió dels cossos i els desitjos, però ara volíem abordar en aquesta segona hora del programa el primer tema que volíem abordar, a part de l'agenda de les activitats d'aquest octubre trans. Què voleu anar? Perquè veig que...
anirem intercalant. No, vull dir, sí, començarem a abordar la qüestió de transfòbia com a violència de gènere, però hem considerat mínimament d'anar intercalant, com que és un octubre ple d'activitats, no, que després fer de cop i volta fer una ristra de calendari, que ja ho farem igualment, potser molt així, llavors anirem abordant setmaneta per setmaneta una mica.
Molt bé.
I per començar una mica la ristra d'activitats, el pistoletazo de salida és aquest dijous 6 d'octubre, amb l'homenatge organitzat pel FAC, el 20è aniversari, entre cometes, aniversari de l'assassinat de la transsexual Sònia. És un cas del que vam parlar extensament en el seu moment l'any passat, no, fa 3 anys o 4, en aquesta casa el contrabanda es va parlar al Rulo Dinàmico, es va abordar el tema durant bastant de rato, segurament podeu trobar el podcast por ahí. I bueno, és això, el 20è aniversari d'aquest assassinat de la transsexual Sònia, que la va matar al Parc de la Ciutadella, aprofitant una ràtzia de neonazis que van apallissar a 4 persones també sense llar més, i que de fa uns anys cap aquí es va aconseguir, el FAC està treballant per aconseguir un reconeixement a aquesta vida i a aquest acte indescriptible, bueno, aquest acte absolutament davancial. Hi ha una plaqueta a la Ciutadella, la van aconseguir fa uns quants anys, i segueixen rememorant aquest trist aniversari any rere any, i aquest és el 20è. I vindria a ser, aquest està organitzat pel FAC, pel Front de l'Alliberament Gai de Catalunya, i vindria a ser un dels primers actes. El mateix dia 6 d'octubre, no recordo exactament l'hora, però hi ha una xerrada. ¿Te acuerdas un poco lo del tema artístico que hay el 6 de octubre? Estabas en la flotando. Si puedes comentar un poco la actividad. No, comentarla, reseñarla. No, tú tampoco te acuerdas. Bueno, ya la miraremos, la del 6 de octubre. Hay una otra, que es una charrada con un artista y tal, tema fotográfico. No está publicada. Encara. ¿Se ha publicado ya el calendario de cultura trans? Sí, en la web. ¿El blog es? ¿Cuál es el blog? Que la gente lo sepa, por Dios. Solo tienes que decir eso.
Es que ahora no me acuerdo.
Cultura Trans Barcelona 2011, algo así. Pon el Google, pon en San Google. A ver qué nos da. Pero si te he dicho que eso sí que lo tenías que tener un poco por la mano, o traerte el ordenador.
Aquí traemos a la gente engañada y después...
No es verdad. Eso no me digas que te engañaron porque no te he engañado. Bueno, bé, hi ha una altra activitat el dia 6, que ara hi tornarem, i una mica l'activitat gran que donaria inici per l'assemblea de l'Octubre Trans és la manifestació del dia 8 d'octubre, no? Que és a les 6 de la tarda a plaça Universitat, sota aquest lema, ja m'ho hem fet, no?
Sí. Sí.
Si vols comentar una mica la mani...
Sí, normalment els anys anteriors anomenàvem una mica els eventos que generaven al voltant d'aquesta lluita trans, Octubre Trans, i normalment giraven sempre al voltant de la manifestació i després es feia alguna mena de festa, de tant en tant alguna xerrada, igual. Aquest any ens hem expandit màximament, llavors és veritablement un Octubre Trans perquè l'octubre estarà molt farcit, però sí que una mica l'evento grande, o sigui, no per jerarquitzar eventos, no? Però una mica segueix havent i aquesta manifestació, que serà aquest any el 8 d'octubre, dissabte, a les 6 a plaça Universitat, i que té el lema del que hem parlat abans i del que seguirem parlant: la transfòbia és una altra violència de gènere contra la psiquiatrització de les identitats, patologització de les identitats, l'autogestió dels cossos i els desitjos.
Són moltes paraules, com per poner en el Twitter. Llavors, el tema de... Bueno, tenim localitzat-lo del dia 6?
Sí, ara us confirmo.
Vale, no el desmenteixis, confirma. Sí. Doncs parlem d'aquest lema un altre cop: violència de gènere. Què? Menuda palabrita,
Bueno, del que s'ha tractat aquí és una mica amb aquesta convocatòria de fer un nexe almenys des de la meva perspectiva, perquè crec que es pot explicar des de molts llocs. D'establir un nexe entre la transfòbia i la violència de gènere, no? I entre com es retroalimenten, no? Amb dos, no? De com tota la patologització de les identitats trans està basada en estereotipes de gènere, no? I en una visió al voltant del sexe i el gènere, no? que diu tenir un pene és ser un home i això és ocupar una determinada posició en l'àmbit social, tenir un conyo és ser una dona i allò és ocupar una altra posició jerarquitzada, vale? I per sota en l'àmbit social. Llavors, aquesta, que és la base, no? Que seria la base, diguem, més directament relacionada amb violència de gènere com tal, val? És la que també està darrere de tota la construcció dels criteris diagnòstics al voltant de la transexualitat i de la compressió de la transexualitat des de l'àmbit mèdic, no? Llavors, crec que jo destacaria d'aquest lema aquesta qüestió de que a més violència de gènere, a més transfòbia, a més transfòbia, a més violència de gènere, no? En aquest sentit.
Sí, una mica exactament això que estaves dient tu, no? Que la idea és agafar aquest concepte de violència de gènere i entendre'l com a estructural, no? Com que el que s'entén tradicionalment com a violència de gènere no respon a una desviació individual d'un pobre malalt, sinó a una qüestió estructural d'aquest sistema de gèneres, de sexes gèneres, com se li vulgui dir. sí. No? Que és un sistema de poder i de dominació.
Sí, una mica que el manteniment d'aquesta jerarquia que estem sempre denunciant des del feminisme i que seria algo així més constitutiu del feminisme, el manteniment d'aquesta jerarquia depèn de crear i de diferenciar, de l'acta de diferenciació de dos grups, no? I allò és el mateix que provoca l'exclusió de tant altres cossos i tantes altres entitats, no?
I que en aquest sentit això és el que provoca la transfòbia, dèiem, no? que és transfòbia que ve des del carrer, però és transfòbia que també et trobes en l'àmbit laboral, en l'àmbit mèdic, no? Una mica lligant amb els altres lemes de les altres manis, on dèiem, no? Diagnosticar disfòria de gènere és transfòbia, psiquiatria és transfòbia, no? Vull dir que la transfòbia, sí. que la transfòbia no és només quan et criden trabolo pel carrer, no? Vull dir que la transfòbia l'exerceix també l'Estat i l'exerceixen la majoria d'institucions que ens tutelen.
Sí, que té les seves condicions de possibilitat, no? Que després s'expressen en determinats moments de maneres que poden denunciar i que poden ser fins i tot un titular d'un periòdic, d'un diari, però la realitat, les condicions de possibilitat de tot això, o sea, bueno, estan en el nostre dia, nos las estamos respirando, no? Constantemente. I jo volia fer una puntualització i és amb aquest lema, no? Que està posant en joc aquestes dues categories, transfòbia i violència de gènere, com si fos dues coses iguals, no? Crec que la relació és molt forta i és això el que estem posant de manifest, i també crec que és important com mantenir les dues categories com estratègies diferents per anomenar diferents violències en un moment donat, no? O per fer entendre diferents tipus de violències, tot i que les raïls siguin les mateixes, no? O sigui,
sí, que són dos conjunts que interseccionen i poden tenir un ampli d'acció comú, però que també serveixen per anomenar qüestions específiques, que és interessant que se segueixi mantenint d'aquesta forma específica, precisament per visibilitzar-les, no?
Sí,
i per no diluir-les.
Si és més potent poder parlar, per una banda, crec, no, de violència de gènere, que té el seu paraquè en el volen denunciar tot el que està passant cap a les dones, i transfòbia com poder parlar de tot el que passa al voltant de les identitats trans, val? Perquè si no ens invisibilitzem mútuament, no? I és com si podríem dir també, bueno, al final i al cabo tot és una violació de drets humans, no? Podríem posar pues contra les violacions de drets humans, però qui entén ahí la violació d'un dret humà d'un transexual? Ni Dios, no? Pues no, crec que això és important, no? Com
I quan comentes una mica la qüestió de què és algo estructural i també la qüestió de transfòbia, la violència de gènere particular, que el gènere i tal, una mica el manifest llegim algo que, si ens voleu explicar mínimament, no? Aquí aquest manifest es situa des d'una perspectiva transfeminista del tema, o almenys això és el que anomena, no? I diu que s'entén el gènere en si mateix com un mecanisme de control social, una categoria que genera violències, que refuerza el binomio hombre y mujer y la familia nuclear, castigando y dejando en los márgenes aquellas formas de pensar, sentir y actuar que no se corresponden con la normalidad genérica y sexual. És a dir, quan parleu de que el gènere genera violències, vull dir, també voleu dir, o puc entendre, i si no ho expliqueu una mica, com és que la pròpia generalització, o sigui, categorització com a un gènere o un altre, és violenta en si, no? O sigui, el binomi en si també exerceix aquesta violència, no?
Clar,
és una qüestió més complexa i això, no per simplificar, però sí també per veure des d'on partim, no?
Jo crec que la categorització és violenta, diguem, per moltes coses, no? En molts aspectes quotidians que jo crec que podem entendre perfectament, no? És a dir, la categorització és violenta en tant que és immediatament jerarquitzada, no? I això ja és violent per totes les identitats que estan en l'escalafón de abajo, diguem, d'entrada, però a part la categorització és violenta perquè ja has d'encaixar absolutament, i si no encaixes violentament se't fa encaixar, no? Que seria un dels casos més evidents, que són les intervencions sobre infants intersex, no? Que són obligats violentament a través d'intervencions quirúrgiques a encaixar en una aquestes dues categories.
Puc fer un incís aquí només? No sé si us ha entrat un poc de l'escàndalo de les vinyetes d'esto de ginecologia i obstetricia, la Gaceta Espanyola de l'Associació de Ginecòlegs i Obstetricia. Bueno, hi ha hagut un mini escàndol que podem seguir i ressenyar potser en algun altre programa i tal, d'un ginecòleg d'esta Associació Espanyola i tal, que hacía dibujitos humorísticos para ilustrar la Gaceta, y en uno de ellos, bueno, había, bueno, ahora se le está acusando de misóginos, es lo menos, ¿no? Pero había una que era, hacían bromas sobre el tema de la resignación sexual sobre infants, y que ni tan solo el infant era intersex, era una mujer que acaba de parir y es un niño, pero si le da pena no se preocupe, que lo solvento ahora mismo. No, el hecho de cómo también se toma la coña esta cuestión de nada, oye, si le vamos a cortar el pene, no pasa nada.
Claro, es fuerte, ¿no? Porque
un inciso, pero que es algo un poco que ha salido.
Y que aquí
las mujeres deberían estar ofendidas, hombre, pero es que esto también es transfobo, es muy, bueno, muy intersexófobo. La cuestión intersexo todavía no tiene una palabra específica reconocida, ¿no? Pero al igual la tendríamos que empezar a pensar ya, ¿no?
Sí, es la verdad.
Pero bueno, que también tiene estos elementos y pasan absolutamente desapercibidos, ¿no? Y pues las mujeres están sublevadas. Bueno, ¿por qué solo están sublevadas las mujeres? ¿Por qué no estamos sublevados todos con X? Totox. ¿Y por qué no se ven los otros elementos aparte de la misoginia, ¿no? Y el sexismo que impera en estas viñetas, ¿no? Pero bueno, era justo porque se han publicado pocas viñetas de esta Gaceta, para que la gente no hable ya más de lo que está hablando, supongo. Pero claro, las que se han publicado son unas perlas y esa era una.
Jo quería també tornar al tema de la violència de gènere, que clar, parlàvem d'estratègicament s'ha d'assenyalar, i bueno, però també és com clar, quan bueno, pues és una realitat que té molta més presència mediàtica, que hi ha campanyes institucionals, però podem veure com, per exemple, així com parlàvem, el que és la violència estructural, que és la binarització, la divisió en gèneres, i bueno, i després totes les estructures heteropatriarcals que se'n deriven, que deriven en coses com la família, com el matrimoni, com etc. Veiem com, per exemple, des de les institucions, un cop i un altre, quan fan campanyes per sensibilitzar sobre la violència de gènere entenent-se en parelles heterosexuals, etc., s'ha fet, i ja no només és que s'ha fet, s'ha denunciat i continuen recaient en que la campanya per sensibilitzar els homes de la violència de gènere és qüestionar la masculinitat i l'hombria d'algú que maltracta una dona.
Sí, no? Com reforçar la violència.
I te crees muy hombre? O sigui, com segueixen reforçant aquestes categories de gènere, que són la causa última d'aquestes violències, i, bueno, diguéssim, és com tota una contradicció de com es planteja en lo superficial, no? Com si aquesta violència de gènere fos una disfunció d'algú que, si no hi hagués gent que se li va la pilota, doncs seria fantàstic i meravellós, com és el matrimoni o la parella.
Hi havia a l'hilo d'això una campanya, no sé d'on era, crec que no la van arribar a emetre a l'estat espanyol, però podrien perfectament, que sortien així imatges, no? I deien, no? Quien pega a las mujeres es un cobarde, quien pega a las mujeres es un tal, es un hipócrita, es un... I al final deia, quien pega a las mujeres es un maricón.
Bueno, però en el fons...
Quien pega los maricones, ¿qué es?
Però en el cas de la campanya que es feia a l'estat espanyol, la frase no era eres un maricón, era te crees muy hombre.
Sí, sí, que se me dice, es homófobo. Mm-hmm. Total, ¿no? Sí,
era sí. Una campanya chilena.
Nos han informado.
Por el Twitter. Mm-hmm. Que nos están siguiendo.
No. Sí, sí, no, com dèiem, no? Com... Clar que és necessari assenyalar aquestes violències, però també és important veure com des de les institucions o des d'altres instàncies gens crítiques ho plantegen sense cap tipus de reflexió d'aquest tipus.
Des d'aquí dic, i és un poc el que pretendies comentar, entiendo, hace un rato, i crec que és un dels debats que ha sorgit, que és que el hecho de qüestionar i de arrojar preguntes sobre la qüestió binomial bàsica i tal, no quiere decir que bueno, parecer bien o mal es algo que ahora en este caso es indistinto, o sea, lo que comentabas tú, de que hay vidas que por el camino van cayendo, por decirlo de alguna manera, como mujeres que son asesinadas o tal, no es una cuestión de invisibilizar o quitarle la herramienta a alguien, que en una cuestión como la violencia de género, en la que por muy cutre que sea un poco el recurso institucional y tal, y el tipo de campañas que hagan o lo que sea, es un elemento, bueno... Bueno, es un elemento que hay personas a las que les sirve, les es absolutamente necesario y es importante, bueno, ir.
Y que hay otros análisis de la violencia de género que sí hablan de violencia de género entendida como violencia ejercida desde los hombres hacia las mujeres, que es un análisis que sí parten desde el feminismo y que no tienen esa visión tan rancia y cerrada de que la violencia de género es un problema individual de un tipo que... no es lo suficientemente caballero como para no pegar a su mujer, ¿no?
A mí me sorprende que fuera a veces de las instancias más conservadoras, ¿no? Se han acabado reproduciendo debates que ya se estaban dando dentro de... Bueno, en Prevenir, por ejemplo, sin ir más lejos, del Partido Popular, 2004, aprobación de la ley contra la violencia de género, 2004, ¿no? Sí, 2004 o 2006, no me acuerdo.
Yo solo sé la de la identidad de género.
2004 fue el matrimonio, me parece que fue post... No, por ahí. El caso es que el primer debate que con el que intentó cargarse el Partido Popular el tema de la violencia de género fue no diciendo que no saliese una ley de violencia de género, sino diciendo, sí, ley de violencia de género, que es cuando el hombre pega a su mujer, cuando la mujer pega al marido, cuando el padre pega al hijo, cuando el niño pega al perro. Porque era básicamente eso. Entonces, está muy bien, o sea, quiero decir... está muy bien ver la estrategia de ellos, ¿no? O sea, han intentado despolitizar, o sea, nos quedamos con el término, pero despolitizamos, ¿no? ¿Qué significa que despolitizamos? Perdemos de vista la relación de poder que estamos intentando denunciar, que es para la que hemos creado un concepto como violencia de género, que nos hemos quedado con este, pero que habían otros para nombrarlo. Sí, no es casualidad, ¿eh?
Violencia intrafamiliar...
había violencia familiar, violencia, pero también machista. Había violencia machista.
Sí, sí.
¿No? Que apuntaba mucho más... Igual, hilaba mucho más fino, aunque algunas personas... Yo creo que me incluyo entre ellas. Al principio, claro, como para nosotros tiene una carga tan fuerte y tan profunda hablar de género, decíamos, no, violencia de género. Porque, claro, el género ya de por sí produce un tipo de violencia, ¿no? Esto. Mm. Pero esto el resto de la sociedad no lo entiende, ¿no? Al final, mi experiencia al menos es que es más claro hablar de violencia machista o de violencia contra las mujeres directamente. Y así no hablamos de qué género, de si el hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre, ¿no? Este debate es que al final ha acabado también en los espacios progresistas, ¿no? Y entonces empezamos con, claro, es que cuando es una tía la que pega a otra tía, es violencia de género. Y yo pregunto, claro que queremos visibilizar este tipo de violencia, ¿vale? Queremos visibilizar que entre las tías se puede ejercer violencia perfectamente y que las tías forman parejas o follan o lo que quieran, ¿no? Queremos visibilizar esas dos cosas, ¿no? Pero cuidado, porque igual de la relación de poder aquí que estamos hablando no es de la misma, porque si no perdemos la categoría de patriarcado, ¿no? Un poco.
Sí, sí.
Yo lo veía un poco... De pronto, de esta manera.
Que el sitio no es el mismo.
Yo creo que el tema de la violencia entre las mujeres o entre las lesbianas es un temazo. Es un temazo. Y yo no sé hasta qué punto me atrevería a decir que esa violencia... Yo a esa violencia no la llamaría violencia machista, pero no sé hasta qué punto me atrevería a decir que no es violencia patriarcal, ¿no? En el sentido de cómo asumimos también las estructuras que el patriarcado nos impone. Por mucho que podamos o que una se pueda identificar como mujer, ¿no? Yo creo que ahí hay un temazo que yo no tengo muy resuelto.
Ya.
En este sentido siempre... Acaba. ¿Qué has...
No, que iba a decir, pero que en cualquier caso eso no quita que la violencia hacia las mujeres sea principalmente violencia machista, ¿no? Que es un poco de lo que hablábamos.
En este sentido, lo que comentábamos un poco al principio es un poco rasquis el tema de las identidades como un elemento todavía útil y necesario en muchos casos por el momento histórico, por la realidad material en la que habitamos, sea por lo que sea, no porque tenga que ser una cuestión de deseo per se. O sea, hay quien puede desear vivir en un mundo identitario y hay quien puede no desearlo y tal, eso ya iremos viendo a medida que vayamos trabajando, pero aunque deseemos un mundo no identitario, incluso post-identitario, bla bla bla, cualquiera de esas cosas, estas categorías más o menos identitarias, políticas, herramientas, formas de situarse en el mundo, formas de visibilizar ¿no? Y formas de situarse en una relación jerárquica, es importante señalarlas, porque inclusive en una relación de abuso, de maltrato, de tal de género, tampoco no es lo mismo ser una mujer que ser una persona trans en sí, o una amiga mujer, o ser una mujer transexual, ¿no? En este sentido, las intersecciones de este tipo de violencias no se cruzan de una manera diferenciada de cómo, ¿no? Compartida desde el mismo sitio, desde el mismo eje de poder, hacia, ¿no? Hacia situarte en un punto igual, tal, pero se cruzan de una manera concreta, diferenciada y tal, ni mejor ni peor, no vamos a ponernos a hablar de cuestiones, pero sí que tiene sus especificidades y como tales también hay que visibilizarlas para poder abordarlas y poder bueno, procesarlas, ¿no? En este sentido. Y supongo que es lo que no se quiere también obviar en este lema, ¿no? Es algo importante.
Bueno, pues recordar-vos que estem aquí a Contrabanda FM, el Rizoma Malinowski, parlant d'aquest octubre trans, i ens queda, ens separa mitja hora de les 7 de la tarda, que vindran els Majares, i més que res ho deia, per no sé si voleu parlar alguna cosa més per tancar aquest tema de les violències de gènere i la transfòbia, o si voleu abordar ja el que seria el calendari d'activitats de l'octubre, que segur que comentar algunes de les activitats ens aportarà altres temes que volem comentar.
Yo planteaba hacer un poquito la siguiente semana de la agenda y pasar a otros puntos del manifiesto que también son interesantes, que no está, o sea, que está guay que tengamos uno central, pero que enunciemos los que no nos podemos dejar por el camino. La cuestión migrante, la cuestión de laboral, otros tipos de cuestiones que son fundamentales para que no caigamos en la entelequia de generar solo conceptos desde los que luchar contra el sistema patriarcal, sino que esta lucha trans también trabaja desde una realidad que intenta aterrizar los pies. I tal, i abans que fiquis...
No, jo volia recuperar de l'agenda que hem fet abans, del dia 6 d'octubre, a part de l'homenatge a la transsexual Sònia, que serà a les 6 i mitja, estem parlant del dijous dia 6, a les 6 i mitja a la Glorieta del Parc de la Ciutadella, el lloc on va ser assassinada i on hi ha aquesta placa commemorativa. Després, a les 7 i mitja, a un espai que es diu Facto, que està al Poble Sec, al carrer Tapioles número 22, hi ha doncs, una projecció i xarla amb la fotògrafa Ana Belén Jarrín d'una exposició, bueno, projecció d'un documental, no sé, Transsex de Purple Place, que no sé què vol dir Purple, però bueno.
Purple no és lila?
No, purple.
Ah, no?
Purple,
hòstia.
No sé.
Nos lo tendrán que explicar, pero creo que hoy no es el día. Ya lo preguntaremos.
Si teniu dubtes, doncs... Com...
Qui organitza aquesta activitat? No està organitzada.
No ho sé exactament, no aconsegueixi. Com l'homenatge sí que el fa...
El Front de Lliurament Gay de Catalunya.
Exacte, en aquest cas... Ai, va, tinc un cartelote molt gran, però no trobo, diguéssim que...
Bueno, habrá libres autonomies i... tal que organicen coses a la buena de Dios, que eso sempre és super positivo. I per continuar, ja hem comentat aquests dos homenatges del 6, la mani del dia 8, que és un poco este lema que nos ha congregado alrededor de estos micrófonos, però el dia 11 també hi ha una projecció, un cinefòrum, que es fa a on?
Es fa al Col·lectiu Gay de Catalunya, que és al passatge Valeri Serra número 23 a l'Eixample de Barcelona. Eixample Esquerra.
Vale, que s'ha organitzat al voltant de la pel·lícula o del documental fake o fals documental pel·lícula
documental de ficció
Fake Orgasm, que és aquest dimarts a les 8, després hi haurà una cafeta fins a les 3 de la matinada i sopar amb tapeo vegà. Esto promete un martes hasta las 3, que bien. Ah, claro, que el día siguiente es festivo.
Sí,
claro.
Sí, que el documental és del mateix director que el Taxista Full,
que és Jo Sol. I que a part és un treball que a més va generar molts materials, que no només ha fet aquest docu, sinó que a més té molts altres materials filmats que s'han pogut veure a altres fòrums. Sí. I la mateixa setmana, el 14 d'octubre, que és divendres, hi ha una taula rodona sobre...
Sobre la despatologització trans,
sí.
I que és en el casal Can Portabella, a Sant Andreu, al carrer Virgili 24, que podeu arribar doncs, amb les línies, aquestes línies noves 9 i 10, a la parada 11 de setembre, i que organitza el grup d'amics gais GAG.
per això vindrà una mica la xerrada més divulgativa, qüestió ampla, per persones que esteu potser interessades en altres qüestions més concretes o ja hagueu vist alguna xerrada per la despatologització. Podeu anar el mateix divendres 14 d'octubre a les 7 de la tarda al Centre Social Autogestionat Can Vies, que hi ha una taula rodona sobre treball sexual i que se llamarà Tejiendo alianzas en la reivindicación de derechos de las trabajadoras sexuales. Participaran en aquesta taula rodona Dolores Juliano, Montse Neira, Verónica Arauzo i membres de l'Assemblea de l'Octubre Trans. Després d'aquesta taula rodona hi ha una cafeta transputabollo feminista també fins a les 2 de la matinada. Hi ha maribocatas veganos i hi ha musiqueta amenitzant DJ Mari Carmen Free, en este caso que creo que es la resident, DJ resident de, sí, de temas trans en Can Vies.
No siempre, no siempre.
Pero si no está haciendo música, está haciendo bocatas veganos.
Esa es la verdad.
I això vindria a ser la segona setmana d'aquest octubre trans, tres activitats, un cinefòrum, una xerrada així més genèrica i una taula rodona sobre... Bueno, no, la xerrada sobre despatologització també és una taula rodona?
Aquí posa xerrada, no sé exactament.
I és una taula rodona sobre treball sexual. Si me quieres poner algo de musiquita.
Sí, fem una petita pausa?
Sí.
Molt bé, doncs... Ui, qual hi va a poner? Bueno, espero acertar con este. Ara tornem al Riu de Malinowski. Aquí seguim parlant del que ens dona la gana des de l'antropologia, el Rizoma Malinowski, a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial. Ens queda poc menys de mitja hora per arribar a les 7 de la tarda i seguim parlant d'aquest octubre trans. Us estaven comentant les diferents activitats que podeu trobar, a part de la manifestació del dia 8, del proper dissabte, a les 6 de la tarda a Plaça Universitat. I potser, abans de seguir desgranant aquests events, podríem donar les adreces de si algú està interessada i, bueno, i vol consultar directament en lloc d'haver-se de recordar tot això que estem dient.
A veure, és que hi ha 2.000 blogs.
Bien.
Que és manitransbcn.blogspot.com, és una mica el blog històric de les manis de l'octubre trans. Entonces, ahí també hi ha incluso un històric de les diferents manifestacions que se llevan dando en Barcelona des del 2000... No sé si está la del 2005 o ya está la del 2006. No sé si queda
creo
registro.
Que la del 2005 no está.
Pero bueno, están las otras, los carteles, las ciudades que han participado y tal, hay un histórico y se están colgando las diferentes cuestiones relativas desde los diferentes, lo que se ha llamado grupos de trabajo o grupos de gente que, asambleas o espacios que han organizado actividades.
Y que en principio es el que concentra toda la información sobre actividades y eventos varios.
Así a nivel de difusión y no tanto de contenidos, ¿no? Es el manitransbcn.blogspot.com. Entonces, después diferentes, supongo que el FAC tendrá sus cosas en fac.org, que hace solo una actividad para esta cuestión. Luego, el evento así un poco que han llamado Cultura Trans, viene más organizada desde la Espai Obert Trans Intersex de Barcelona, ATC Cataluña y otras entidades así un poco de apoyo, que está en el blog que tú estás consultando.
Que es barcelonatrans.wordpress.com.
I allà van actualitzant també les activitats i també fan difusió, suposo que tenen su pertinente grupo de Facebook i su pertinente Twitter, como todo el mundo a día de hoy y tal, que es Cultura Trans, no sé cómo se cita en el Facebook. Facebook Cultura Trans. Y en este caso está, y aquí las miembros que nos acompañan, estamos en octubretransbcn.wordpress.com, que vendrían a ser todas las actividades desde la Mania, el Cineforum, la mesa redonda que hemos comentado ahora sobre el trabajo sexual, que se aunan bajo este lema de la transfobia es violencia de género, violencia de género, contra la patologización de nuestras identidades, la autogestión de los cuerpos y los deseos. Repetimos, octubretransbcn.wordpress.com, también tiene su pertinente grupo de Facebook, que es octubretransbcn, creo, octubretrans, y Twitter, seguro.
En cualquier caso, si nos podéis escuchar, si nos escucháis a través de nuestro podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org, pues encontraréis todas las direcciones.
Y aparte nos gustaría que hubiese muchas más cosas que no seamos capaces de citar porque no sabemos qué se hacen. Eso también estaría, ¿no? Y otros colectivos o espacios que estén haciendo. No me refiero a las juventudes socialistas, pero bueno, ¿no? Como que haya realmente una agenda de octubre como muy cañera. Y eso només, esto es importante decirlo, que es només a la ciutat de Barcelona. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando del grueso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eventos, fiestas, mesas redondas, charlas y tal, en un solo mes y en una ciudad. O sea, que vamos, bueno, tú en Madrid tienes noticia que se está haciendo parte de la MAN y se está preparando.
Bueno, más que la MAN y lo que se hará será una bicicletada, ¿vale? Que es esta que lleva el nombre de Por el Derecho y el Placer a Ser Trans. Y luego los eventos, no me acuerdo, sí que iban a hacer una cafeta y algo más. Me llegó por correo, pero no lo recuerdo.
Bueno, lo buscamos y a ver si antes del final del programa.
manitransmadrid.wordpress.com.
Y así en diferentes ciudades del Estado, como esperemos en diferentes o muchas ciudades del mundo. Que pueden o no incluso ampararse bajo la campaña de STP internacional, ¿no? Si un poco continuamos ya que nos queda tan poco tiempito, continuamos con la siguiente semana, que es la del 17 al 23 de octubre, que es un poco la semana así más centrada por también el espacio de cultura trans, que es así el 22 siendo el día este suscrito por STP internacional. El 20 de octubre, que cae en jueves, hay un cineforum en la Bonmesón a las 8 de la tarde en la sala grande, el tercer piso, con un docu que se llama Diagnosing Difference, no sé si lo he dicho bien, que bueno, comentaban que nos parece interesante porque ahí
es un documental que habla sobre el diagnóstico de trastornos de identidad de género. Un poco desde la visión de las personas que lo sufren, ¿no? Que son las personas trans. Entonces es un docu donde se parece, yo no lo he visto, pero cuentan que se da bastante voz a la gente trans, que es algo que no pasa muy a menudo.
El viernes día 21 hay en el Casa Lambda una cena trans, ¿cómo lo llamaríamos? Para
gente trans y acompañantes. Entorno.
Y su entorno, es que acompañantes queda un poco...
Claro, ¿no? Porque irá
entre,
a cenar
entre como... churri y escort.
Sí. Sí, sí.
Se mueve en este ámbito.
Sí, yo creo que es guay que en este espacio sea un espacio al que te apetezca ir porque eres trans, pero también al que te pueda apetecer ir, no solo como acompañante de, ¿no?, sino como alguien que vive la realidad trans también de cerca, no, no solo por, vas a, para hacerle un favor a alguien, sino que vas también por ti mismo, ti mismo.
Esta cena es a las 9 y tiene un objetivo social y también mínimamente recaudatorio, o sea, para ayudar a financiar también todas estas actividades, y hay que enviar un mail de confirmación, lo encontraréis también en el grupo de Cultura Trans y en el blog que os hemos comentado antes. El sábado en sí está, voy a ser el plato, uno de los platos gordos de Cultura Trans, que está, repetimos, más o menos organizado por Espai Trans Barcelona, Trans Intersex Barcelona y ATC, que son unas jornadas en el CCCB. Lo hemos dicho, que se llaman políticas trans, que son desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche y se desarrollan en diferentes bloques de trabajo que también abordarán la transexualidad. ¿Hasta las 8? Porque he apuntado hasta las 22, de 10 a 20, perdón. Vale, igual luego os quedáis tomando una caña.
Bueno, después es que a partir de las 11 hay fiesta trans.
Ah, vale.
En un local que se llama Código G.
Perdón, bye.
No sé si comentar un poco cuáles son esos bloques, esas temáticas, o así rápidamente.
Sí, porfa.
Pues por la mañana hay patologización trans, reflexiones desde las ciencias sociales. A partir del mediodía y antes de la hora de comer, derechos sanitarios trans, alternativas posibles fuera del marco patologizador. Y por la tarde hay dos sesiones que son cultura, historia y memoria trans. Y otra que es transfobia y derecho, empleo, migración y trabajo sexual. Y bueno, después pues a partir de las 7:30 las conclusiones y, como decíamos, a partir de las 11 fiesta trans, dice fiesta, copas y conversación en Código G, que suponemos que es un local que está en la calle Muntaner número 24.
Uh-huh. También dentro de este pack de actividades de cultura trans, el domingo 23 de octubre hay un Transar Cabaret en el local del Dia Plaça de Sant Andreu, ¿puede ser?
Sí, que està al carrer Ramon Batlle, número 9, uh-huh, metro Fabri Puig.
I que dicen que promete, uh-huh, que puede quedar muy bonito. Y ya un poco en el marco otra vez del esto, el marco de cultura trans, de esta organización así. Di.
Es que no sé si lo hemos dicho, pero el día 23 de octubre también hay...
Ahí va.
Ah, perdón.
Ya en el marco de Octubre Trans Barcelona hay el mismo domingo, pero en este caso a las 5 de la tarde, una performance en la vía pública, en la Rambla del Raval, contra la transfobia por la visibilización de lo trans, ¿no?
Si sí, una, poco... va a ser una performance-acción. Entonces ya yo creo que va a ir circulando más información sobre un poco de qué se va a tratar, ¿no? Y...
Y que si cuentas las performances antes de ir, pues ya no tiene gracia también, ¿no? Un poco.
Claro. Y que, pues a quien le apetezca participar también, información sobre qué hay que traer, tipo, tráete tu dildo o estas cosas, o tu bici, o está un poco en el aire.
No sé, definido el dildo o el bici.
O ambas.
Y bueno, eso pues también lo podéis consultar, un poco cómo va evolucionando la acción para la calle y si se necesita colaboración o no, en Octubre Trans BCN, octubretransbcn.wordpress.com. ¿No?
Sí.
Y eso vendría a ser la tercera semana, si queréis un poco. Yo creo que entre ciertos temas que tocará el foro este de cultura trans y un poco el manifiesto y las diferentes mesas que hemos abordado, hay elementos, ¿no?, que son así como más o menos constante, ¿no? Esta cuestión donde hablábamos, tema legal, tema migratorio, el tema del trabajo sexual, es algo que también vosotras desde Octubre Trans, BCN, habéis querido reflejar un poco en el manifiesto, ¿no? Si queréis hacer un 5 céntimos, así como muy breve, porque creo que nos quedan 10 minutos de programa,
sí,
y nos quedan todavía las dos últimas actividades para nombrar. Otros temas del manifiesto.
Yo no sé si tenemos tiempo de leerlo, ¿no?
¿Cómo? ¿Si te apetece? ¿Si os apetece leerlo, qué? Es que no sé cuántos son... ¿Estos caracteres cuánto rato es en...?
Un rato largo.
Bueno, pues nada, comentamos.
Yo creo que podríamos...
No, aparte hay diferentes aspectos que ya hemos ido comentando, igual, María, sacar esos sí.
Aparte de lo que hemos... comentado de la autogestión, el tema del binomio y el tema así, reseñaríamos un poco, exigimos la eliminación de todas estas violencias en todos los ámbitos, en el médico, en el legislativo, en el laboral, en la educación, en los medios de comunicación, en la calle, en las actitudes y en la vida privada. Un poco, jo, no, nos quedan ámbitos, ¿no? Defendemos la eliminación de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales, que es algo que hemos ido para allá y ya hemos comentado extensamente. No aceptamos ninguna intervención en salud que considere la transexualidad, el transgenerismo y o los cuerpos intersex como realidades a erradicar. No nombramos la transfobia como el problema y denunciamos la complicidad del sistema médico actual. Y no solo eso, sino que también se plantea la desaparición del DSM de otras conductas sexuales no normativas, por llamar a la transexualidad conducta sexual. También así como la parafilia, clasificadas como parafilias, perdona, como el fetichismo, el sadomasoquismo, el bondage, el sexo grupal, la ninfomanía, etcétera, ¿no? Y ya va un poquito más a temas un poco amplios, que es una declaración política interesante, que es: rechazamos también la crueldad del capitalismo. Esta me parece grande, amplia, es fuerte, es una buena apuesta.
Y vinculada, ¿no?
A la tardor calenta.
A la tardor calenta, a la cuestión trans, a la cuestión feminista, transfeminista que hay de fondo en todo esto, ¿no?
Habla también, mentáis que defendéis el reconocimiento de derechos laborales y sociales para las trabajadoras sexuales e inclusive la regularización de personas migrantes que se dediquen al trabajo sexual.
Sí, yo quería hacer un inciso porque ayer justamente estuvimos por el Camp Nou hablando con algunas de las trabajadoras sexuales trans, comentándoles un poco lo de la mani, dándoles información. Y hubo una en concreto que se paró sin más hablar con nosotras y que nos decía como dos o tres cosas que yo he apuntado luego y que sí que quería transmitir, ¿no? Bueno, aparte de todo el tema de las condiciones para el ejercicio del trabajo sexual, que son pésimas, ella denunciaba específicamente agresiones que están teniendo ahora mismo en la calle, pero ahora mismo es antes de ayer, ¿no? De coches que pasan, de hombres que pasan dentro de coches y que van específicamente allí a insultarlas y a tirarles huevos, nos contaba, ¿vale? El propio acoso policial que están sufriendo, ¿no? Donde por una parte es como permitido que estén allí, pero por otra parte es permitido que ejerza sin ejercer, ¿no? O sea, no me dejan ejercer, ¿no? Y ya hablaba también de la necesidad de empezar a encontrar espacios donde puedan hablar en primera persona, y hablaba de un espacio de reunión, ¿no? O sea, estaba comentando algo como, yo creo, muy concreto, muy tangible, ¿no? Muy tocable. Y bueno, pues que estamos ahí, que hemos invitado a las trabajadoras con las que hemos podido hablar a que se pasen por, si no por la mani, si por la asamblea, y pues para servir un poco más de facilitación, ¿no? De lo que podamos facilitar.
También dentro del manifiesto reclamáis que se respete la libertad de las personas a migrar y que se facilite el asilo por motivos de género y de sexualidad, ¿no? Así como la abolición de los CIES y otros centros de encierro, ¿no? También la...
Claro, es importante igual como señalarlo, ¿no? De que en relación con la transfobia, pues estábamos hablando del contexto de aquí relacionado más con bueno, sí, a veces hay violencias explícitas como las que comentaba la doctora contra, pero bueno, a veces parece como son cosas más estructurales, más sutiles y tal, pero estamos hablando de que hay países donde la transexualidad es susceptible de ser un motivo para perder la vida, ¿no? Y por lo tanto ese refugio, ese asilo político, pues debe ser reconocido, vamos, porque si no, o sea, depende de la vida de eso, ¿no? Uh-huh. Hay contextos muy diferentes.
En este país a veces también.
Sí, sí. No, de hecho estábamos hablando, pero bueno.
El tema de transexual, Sonia, como este aniversario, este 20 uh-huh. aniversario, creo que lo que quiere reflejar es eso, ¿no?
Que pero igual es verdad que menos a menudo que en otros. Entonces.
Uh-huh. Sí, sí.
Y que no se está reconociendo, que conocemos casos de gente que la han deportado en una situación bastante extrema, ¿no? En ese sentido.
Y el hecho de el tema de los CIES y, bueno, los otros centros de encierro, como podrían ser incluso centros de menores o cárceles, otros espacios en los que la transexualidad, el transgenerismo o cualquier tipo de identidad trans o divergente no tiene ningún tipo de reflejo y generalmente es absolutamente aplastada y normalizada, ¿no? O sea, supuestamente normalizada.
O castigada.
Bueno, ya partiendo del hecho de que hay cárceles de hombres y cárceles de mujeres, con lo cual es inevitable que las identidades que no se clasifican pues suponen un problema.
Aunque a la vez...
Que la cárcel no cabe el tránsito.
Yo entiendo que haya... O sea, es que no, claro, no entiendo que haya cárceles, ¿no? Pero siendo que las hay, entiendo que estén por separado. Y una vez un colega trans nos decía, ¿no? Leíamos una noticia que hablaba de una mujer trans que estaba en una cárcel de hombres y que no la querían cambiar. Y entonces él decía, oye, si a mí alguna vez me meten en la cárcel, ¿no? El tipo era un chico trans y en principio le tocaba, según su DNI, ir a una cárcel de mujeres. Y el colega nos decía, oye, si alguna vez me meten en la cárcel y es una cárcel de mujeres, no seáis cabrones, por favor, no me cambiéis, ¿no?
Claro, porque, bueno, ahí entraría otra categoría de la que no hemos hablado aquí, que a lo mejor sería de para otros programas y tal, mucho más extenso, como, bueno, y también como se comentaba en los espacios, o con las cuestiones desvinilizadoras de baños o de otros espacios, que son los espacios de seguridad. Uh-huh. Es decir, en qué espacios es habitable o es vivible cierta situación, ¿no? Más que en otros. Sí. ¿No? Y como en esto también hay una cuestión jerárquica y de seguridad que hay que tener en cuenta y hay que consultar a las personas en su caso, ¿no? Pero bueno, que desde los centros de menores a las prisiones a los CIES son elementos de, bueno, de secuestro y de normalización, pues sí. Bueno, pues hay muchas otras cosas, pero comentamos las dos últimas actividades de la agenda porque nos tenemos que ir volando, que me hacen señales el regidor.
El becario Juan Ramón está mirando el reloj ya.
Y nos quedan las actividades de la última semana de octubre, que vendría a ser la del 27 de octubre, que es esta, el jueves 27 de octubre.
Que hay un taller sobre violencias de género en los espacios supuestamente liberados, unos espacios que ya nos damos por llamar liberados, y una cafeta en la Universitat Lliure Larrimaia, que está en Ronda San Pau número 12, en el metro de Paral·lel, que va a estar dinamizada por la Asamblea Octubre Trans de CN.
Y como actividad paralela o independiente de estas jornadas, también se ha propuesto un encuentro de el día 29 de octubre.
Jornada de información y encuentro para hombres transexuales de 12 del mediodía a 7 de la tarde en el Casal Landa, en el pasaje Verdaguer y Callís, número 10.
Bueno, pues desde aquí recomendaros que vayáis absolutamente a todo lo que podáis, que en todo, como en todas partes seáis, pues todo lo críticas que queráis, todo lo políticas que queráis, y aprovechar para aprender y hablar y preguntar y...
Algún comentario así corto al hilo de la última actividad, ¿no? Que se ha llamado, no sé si son unas jornadas para hombres transexuales, que me parecía... un poco acertado de alguna forma que se haya llamado para hombres transexuales y no para transexuales masculinos, es como le llamamos normalmente, porque yo lo pensaba, muchos de nosotros somos casi de todo menos masculinos, ¿no? Es que también quepan los chicos trans con pluma
para que haya cabida de todo. Pues eso, pues nada, o sea, yo creo que hay 13, 14 citas para este octubre trans de todos los colores, desde perspectivas así políticas complementarias, divergentes, seguro que habrá debate, seguro que habrá amores y desamores, posiciones encontradas y mucha actividad trans.
Y una mani el día 8.
Eso es.
A las 6 de la tarde en Plaza Mayor Reparto.
Eso, 8 de octubre, dissabte, manifestació La transfòbia és una altra violència de gènere contra la patologització de les identitats, autogestió dels cossos i els desitjos, a Barcelona, 2011.
Molt bé, doncs moltes gràcies a Alx Doctorx, que hem tingut avui a la taula, i us recordem que dintre de 15 dies tornem al Rizoma amb Malinowski amb un altre programa.
Las direcciones.
Las direcciones. Tenim
manitransbcn.blogspot.com com a aparador general de diferents activitats.
Després tenim barcelonatrans.wordpress.com,
que és l'element así del fin de setmana alrededor del 22 de Cultura Trans. I per a l'Octubre Trans BCN, d'aquestes activitats que hem parlat des de l'8 fins al 27, octubretransbcn.wordpress.com.
Y con eso sí que nos despedimos, ¿verdad?
Sí.
Pues diga usted la frase del ausente.
Ay, Spartacus, haced rizoma.